La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bona Diada de Reis per a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició extraordinària de la taula de l'Evangeli, amb motiu de la solemnitat litúrgica que avui celebrem a l'Església, l'Epifania del Senyor, popularment coneguda com a Diada de Reis. Anem, doncs, a escoltar i comentar les lectures de la missa amb els nostres dos convidats, Joan Pous, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres per convidar-me.
I mossèn Josep Montoya, diaca casat del Bisbat d'Urgell, que atén diversos pobles de la Vall de Ribes. Bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Bon dia, Joan. Content de retrobar el Joan, que
durant... Sí, alguna vegada coincidim, eh?
Uns quants anys havíem coincidit. Bueno, jo vaig estar treballant a Bellver i, per tant, pastoralment treballant a Bellver, i per tant vam compartir moltes celebracions i moltes festes, i també algun cop també hem compartit també la taula de l'Evangeli, pel que estic content avui de tornar a ser al teu costat.
Perfecte, doncs tenim un bon equip. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre d'Isaïes i del capítol 60.
Alça't radiant, Jerusalem, que arriba la teva llum i sobre teu clareja com l'alba la glòria del Senyor. Mentre les tenebres embolcallen la terra i fosques nuvolades cobreixen les nacions, sobre teu clareja el Senyor i apareix la teva glòria. Els pobles s'acosten a la teva llum, els reis busquen la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira el teu entorn. Tots aquests s'apleguen per venir cap a tu. Porten de lluny els teus fills, duen als braços les teves filles. Tota radiant i meravellada veuràs amb el cor eixamplat com aboquen damunt teu els tresors del mar i porten a casa teva la riquesa de les nacions. Et cobriran onades de camells, dromedaris de Madian i d'Efà. Tots venen de Sabà portant or i encens i cantant la grandesa del Senyor.
Som a la tercera part del llibre d'Isaïes, el recull escrit després del retorn de l'exili de Babilònia. Els exiliats ja han tornat, la ciutat està encara per reconstruir, però el profeta veu i anuncia la glòria d'aquesta reconstrucció, que haurà de ser una tasca joiosa, que Déu guiarà i durà a bon terme, a bon port. Què hi dieu, tertulians?
Bueno, en primer lloc, crec que és una lectura molt adequada pel dia d'avui, no? Parla de les ofrenes que fan els tres mags a Jesús, de l'or, encens i mirra, parla de tot això i ja ho anuncia amb molt temps. De totes maneres, hi ha una cosa que crida l'atenció, és que aquí diu la lectura diu que les tenebres embolcallen la terra, les foscos nuvolades cobreixen les nacions. Pues això és molt actual també ara, pensem que Déu-n'hi-do de com està el món, no? Per tant, aquesta descripció que fa de la manera de descriure l'època aquesta, pues és molt similar a l'actual. Llavors, diu, alça't radiant Jerusalem, arriba la teva llum. Bueno, jo crec que si busques l'Evangeli ha de ser la llum per sobre aquesta tenebra i aquesta d'allò que també serveix per ara. O sigui, no solament és el moment aquest, sinó que és això. Després, aquí ja parla també de les grans aportacions que fa a tot el món, siguin grans camells, dromedaris, fruits del mar, or, encens, etc, que és el que ofereixen els reis a Jesús al seu moment. Però vull dir, jo crec que el que ens ha de parlar avui dia és aquesta descripció trista que fa de que les tenebres embolcallen la terra i fosques nuvolades cobreixen les nacions. Penseu en les guerres, penseu en totes les drames tremendos que hi ha en aquests moments, que hi han sigut tota la història, també s'ha de dir, i que l'únic que ens aclareix, que dona esperança, potser és l'arribada del Senyor, que pot arribar cada dia, no solament per Nadal, sinó cada dia hauria d'arribar a tots nosaltres. Jo crec que això és molt, molt, molt important, per sobre de tot, vaja.
Sí, Joan, jo també veig molt aquest missatge per un costat de tasca joiosa que deies tu, Maria, envers un missatger, que Isaías, tan important per a un poble que retorna amb els braços caiguts, que torna derrotat, però amb l'esperit de retrobar i de reconstruir Jerusalem, no? I veu crida aquí ell, no? Alça'l, Jerusalem, demana, convida a retrobar aquesta llum, que deies tu també, Joan, que al final és la llum de la vida. Ho veig molt també, com deies tu, en aquestes circumstàncies, és una invitació a ser feliç. És una lectura que, a la premissa de que després llegirem un evangeli en el dia que avui celebrem de l'epifania del Senyor, de la festa dels Reis, que diem habitualment en família, doncs és una invitació a ser feliç. Malgrat les circumstàncies de nuvolades fosques, malgrat el que també el mateix Isaías presenta, que és la realitat que deies tu, Joan, de guerres i del món com està de girat, doncs, fins i tot entrant en el detall, últimament es parla molt del tema de l'habitatge, de la manca d'habitatge, dels preus dels lloguers, per tant, hi ha famílies que ho passen malament, que viuen molt justos, però arriben aquestes festes i d'alguna manera se'ls ha de convidar a l'alegria, si més no a l'alegria de viure en l'esperança, no? L'esperança de que hi haurà temps millors, de que el Senyor està amb nosaltres, i que aquí hi ha coses molt més importants per sobre d'aquelles dificultats que puguem passar. Penso que seria un primer missatge que veig en aquest text d'Isaías.
Jo rebo correspondència de l'associació aquesta d'Església Necessitada, i quan et descriuen situacions com estan visquent en aquests moments a Burkina Faso i a molts llocs d'aquests que estan perseguint els cristians, i veus aquesta esperança que tenen aquesta gent, que no tenen res, que estan desplaçats, que estan martiritzats, etc., i que tenen aquesta fe, penses, això és la llum de Déu que els arriba en el moment de la foscor més tenebrosa, diguéssim, no? Per tant, això ens hauria de consolar els que ens estem la mar de bé. Vull dir que és que també el món està tan descompensat d'una banda a l'altra que et fa reflexionar aquestes coses, no? I la llum de Déu potser és la que, en aquesta gent com a mínim, és l'únic que els aguanta i l'únic que els consola. I nosaltres a vegades això ho oblidem totalment.
Sí, és veritat. Nosaltres vivim amb una certa comoditat religiosa, en tant en quant no som perseguits, en tant en quant pot haver-hi diferències a la nostra societat i es poden assenyalar segons com, perquè no està de moda ser de l'Església o seguir a Jesús.
De moment no ens apedreguen.
De moment no ens apedreguen. Però sí que és veritat que...
També et miren així com a tontet.
No, però els països d'Orient sí que és veritat que són perseguits de manera literal. I jo a vegades desitjaria tindre la fe i l'esperança en què viuen aquestes persones la fe, no? I te'n vas a això, a Terra Santa mateix, i els cristians són un percentatge molt petit, molt petit.
Bueno, però encara és un país que està bé, diguéssim.
Sí, al respecte.
Però és que a Burkina Faso i això no tenen res, que res de res. Vull dir que, Déu-n'hi-do, en Sudan i tant.
I per tant, són els cristians allà d'aquests països que dius tu, Joan, són d'admirar.
Són d'admirar, són d'admirar.
En la seva fe i a la viure una esperança de procurar que aquella església es mantingui en aquests territoris viva, no? I a les esglésies obertes. Seria el desig.
Jo crec que també és l'esperança i l'església que els manté amb ells, perquè si no ja s'haurien tirat la tovallola, diguéssim.
El que preguem tots.
I mai no surten a la televisió,
no,
aquesta.
No, això no. Això és manipulació purament informativa, diguéssim. Això es parla molt, no sé, es parla evidentment d'Israel, es parla d'Ucrània, es parla de molts països que hi ha hagut guerres i que són molt pròxims, que sí, però ni paraula de Burkina Faso, que hi ha una persecució brutal dels pobres cristians que hi ha allà. No es parla gens del Sudan, quasi bé, que també Déu-n'hi-do, dels pobres aquests de Naimbar, inclús els musulmans que persegueixen els xinos, que els tenen en camps de concentració, perquè no solament és els cristians, sinó moltes religions que són perseguides, també negant un dels drets fonamentals de l'home, que és el de llibertat religiosa, no? Per això us respecten molt poc, molts països no els respecten gens. I després hi ha aquesta indiferència que tenim que aguantar bastant aquí, però bueno, això no fa massa mal, diguéssim. Ara, l'altre sí que és dolorós.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol tercer.
Germans, segurament heu sentit dir que Déu m'ha confiat la missió de comunicar-vos la seva gràcia. Per una revelació he conegut el misteri secret que els homes no havien conegut en les generacions passades, tal com ara Déu l'ha revelat per l'Esperit als sants apòstols de Crist i als profetes. El secret és aquest, que des d'ara, per l'Evangeli, tots els pobles en Jesucrist tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa.
La voluntat de Déu ha estat des de sempre anar més enllà dels límits del poble escollit, Israel. En Jesucrist, aquesta voluntat de Déu s'ha fet manifesta. Teniu la paraula, tertulians?
Sí, en aquesta primera lectura hem parlat, amb el Joan ho ha refermat molt bé, ho ha argumentat molt bé, el fet de que l'Església perseguida existeix al nostre món avui en dia, no? I tot i així, aquí Pau ens convida a ser missioners, a comunicar, a comunicar la seva gràcia, a comunicar la revelació que hem rebut, I diu, quin és el secret? Doncs el secret és que des d'ara l'Evangeli és la nostra herència. És allò que forma part del nostre cos, i compartim aquesta mateixa herència. Sentir-se hereus de la paraula, que els cristians ho hem de ser-ho, crec que és prou important per poder sortir a comunicar. I a comunicar a vegades no vol dir posar-se a la porta del metro amb uns grans cartells que digui Jesús és vivo, sinó que comporta un tracte, parlar des del cor, des del testimoni, des de saber donar als altres, el saber acompanyar, el saber parlar, el saber donar consell, tot allò que Pau es mostra aquí ell com a ell, precisament com a revelador d'aquesta missió. Penso que ha de ser exemple també per nosaltres i esporuguir-nos també nosaltres a viure aquesta tasca de comunicar.
Evidentment, Sant Pau, bueno, és el clàssic apòstol predicador, no? És el que estén el cristianisme inicial i és la seva feina, i ell s'ho creu, de que és el qui té la missió de comunicar la seva gràcia. Però pensem també que una mica, com dèiem en la lectura anterior, el secret que diu és que l'Evangeli, per tots els pobles, no per pensar en nosaltres, perquè tenim l'egoisme generalment de pensar sempre en nosaltres com ens afecta tot. Pensem en el món sencer, no? Que és el que diu aquí Sant Pau, no? L'Evangeli és de tots els pobles en Jesucrist. Tenen part de la mateixa herència, formen el mateix cos i converteixen la mateixa persona. Per tant, nosaltres des d'aquí hauríem de patir espiritualment les persecucions i els dolors que pateixen els cristians a tot arreu del món, perquè Déu és la religió més perseguida del món, el cristianisme. Per tant, l'hauríem de sentir com a nostra, aquesta persecució, aquest dolor. Però de totes formes, hi ha la gràcia que ens aguanten aquesta gent que pateixen més, i nosaltres a vegades som massa indiferents amb aquestes coses. Vull dir, nosaltres que podríem dedicar més temps encara en la gràcia de Déu, doncs encara ens acomodem en les coses, el consumisme, el mida de dia, passant-ho bé i prou. Aquest és el problema que tenim ara. Potser és aquest paganisme que ens ha invadit la nostra pròpia cultura cristiana.
Sí, això que diu Joan, el secret, no? I també he comentat també el tema del secret, formem un mateix cos. Vol dir que tots formem part d'un mateix cos, tots som comunitat i tots tenim el compromís de comunicar, de ser missatgers com Pau, a la vegada també de rebre la gràcia, de la gràcia de l'Evangeli, que ens comunica a l'Evangeli. D'això ens ho creiem, jo penso que aquí també una mica ens hauríem de fer la pregunta en aquesta lectura, ens ho creiem això nosaltres com a cristians? Ens ho creiem que formo part d'una comunitat o vaig a l'església a missa per mi i escolto la missa i me'n vaig? Ens ho creiem que realment l'Evangeli ens transforma les nostres vides? Ens ho creiem o vivim d'un simple compliment? Ens ho creiem que som portadors de la paraula aquells que potser necessiten? No, és que no sóc ningú, és que no sé parlar, és que no sé... Tu creus que tu pots ser... Has estat cridat també, com Pau, has estat cridat a ser testimoni enmig del món? Penso que és la pregunta a fer-nos a partir d'aquesta segona lectura que avui a Pau ens proposa. Ens ho creiem?
Bé, algun matís més que afegir a aquesta lectura o passem ja a comentar l'Evangeli? Què hi dieu?
Podem escoltar l'Evangeli, que toca més a la festa d'avui, no? Ens sentim més realitzats amb la vinguda dels Reis.
Doncs som-hi.
Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli és de Sant Mateu, del capítol segon.
Quan va néixer Jesús a Betlehem de Judea, En temps del rei Herodes, vingueren d'Orient uns mags i en arribar a Jerusalem preguntaven: «On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s'aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge». El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s'inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells respongueren: «A Betlehem de Judea, així ho escriu el profeta. Betlehem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble». Llavors Herodes cridà secretament els mags i s'informà ben bé del moment en què s'havia aparegut l'estrella. Després els encaminà a Betlehem amb aquesta recomanació: «Aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen, i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge». Sortint de l'audiència del rei, es posaren en camí. Llavors s'adonaren que l'estrella que havien vist aixecar-se anava davant d'ells fins que s'aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l'estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, i postrats a terra li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra. Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí.
Mateu és l'únic dels evangelistes que narra l'episodi dels mags que venen de lluny, posseint una intuïció misteriosa, i arriben a Jesús. El reconeixen com a l'enviat de Déu i, prostrats a terra, l'adoren. Són entranyables, aquestes escenes, eh? Entranyables.
Molt, molt, molt poètiques i molt boniques, eh? Evidentment. La festa de Reis, en el món catòlic, és els Reis d'Orient que adoren el nen Jesús. Pensem que els altres cristians, no, primera pel tema dels calendaris diferents, del Julià i el Gregorià, que no coincideixen els mateixos dies, però la seva festa, per exemple, els ortodoxes, és més important quasi bé l'Epifania, que és aquests dies, que el propi Nadal. També la Iglesia copta, em sembla que es barreja molt les dues coses, la manifestació de Jesús en els mags i això, però també el moment del seu baptisme, que és quan Déu diu que és el seu fill estimat. Per tant, això ho celebrarem diumenge que ve. Aquesta diferència entre esglésies no deixa que aquests dies són dies de manifestació. L'Iglesia, inclús l'Iglesia, la litúrgia mossara, però d'aquí, en diu la manifestació de Jesús, no en diu l'adoració dels reis, en diu la manifestació. És, és el moment que un nen que neix a Belém amagat, adorat només pels pastors, a partir de l'Epifania es manifesta ja com a Déu i ho acaba de revelar amb el baptisme, que és quan Déu li diu que sí, que és el meu fill. No? Per tant, són uns dies de revelació, diguéssim, de Jesús i de la Trinitat, diguem, una mica amb aquest aspecte, en el qual pues, estén aquesta idea de la d'allò. Pensem que l'Epifania també té un toc molt especial, que l'hem convertit en consumisme, però no deixa que és una festa infantil. La canalla l'espera, els reis espera els dons. Potser aquest excés de regals que estan fent la gent als rius. A veure, Jesús, Déu-n'hi-do, li van regalar or, li van regalar mirra i encens, simbòlicament, però és que avui dia molts joguets que es regalen i moltes coses que només serveixen, només fa il·lusió el moment d'obrir el paquet. Després ja no hi juguen, el deixen en un racó i ja no en fan ni cas. No sé si és recomanable aquest sistema tan consumista, des de petits ja se'ls hi dona.
Els que són pares, evidentment, una festa que jo ja estic als nanos grans, però ja estic vivint els reis dels meus nets ara ja. I per tant, és una festa, si és veritat, a nivell de canalla, molt, molt viscuda. Evidentment, els pares, i sent cristians o sentim-nos cristians, seguidors de Jesús, evidentment hem de viure aquest equilibri, no?, del saber mostrar la festa a partir d'aquesta història tan bonica, més enllà de la realitat o de la historicitat d'aquest text, de la realitat d'aquest text tan bonic, als nens els impacta molt, no? Viure des de l'espiritualitat, de veure d'un Jesús el que hem de viure en recerca, a, evidentment, a veure, això materialitzar-ho, evidentment, en la festa pròpia, que és rebre uns regals, no? Això viscut en mesura i amb l'enteniment, i haver-ho viscut amb una preparació amb la canalla aquests dies previs, doncs penso que és una festa que acaba la pena viure. Jo diria que pels adults hi ha una altra visió també, no? Que és la de els reis aquests buscant el rei dels jueus que han sentit o que han llegit que havia de néixer, doncs també no deixa ser l'itinerari de les nostres vides. Nosaltres també som els reis mags, jo sóc un dels reis mags, no per la meva opulència o per allò que tingui, sinó perquè visc en la recerca també del rei dels jueus, d'aquell que ha néixer, no? I la meva vida doncs, també té dificultats, com en aquests reis van tenir dificultats davant una boira que els va amagar l'estrella, que la van deixar de veure. Tants cops a la nostra vida deixem de veure l'estrella i llavors ens acostumem més a aquella mundanitat, no? A viure doncs, de la necessitat de buscar plaer, però en què? Per això que deies tu, Joan, no? En els regals, en el tenir, en el posseir, en els reis em faré, tant va, sense aquell comentari, ara per reis em faré aquell regal que ningú em fa mai, eh? Jo mateix em regalaré perquè m'ho mereixo. Home, sí, viure però llavors, el que realment tornem a descobrir l'estrella, tornem a veure el camí clar, la nostra vida recondueix i la realitat és que el nostre final del camí està a la trobada en el pessebre davant d'un Jesús humil, senzill, que l'únic que ens ofereix és un somriure d'infant. Jo ho dic molt amb els meus nets i netes, que el que m'alegra molt és quan els dic una tonteria i em somriuen, no? Això és tot el regal, tot l'amor que puc rebre.
Hi ha una cosa que també crida l'atenció d'aquest evangeli, que a vegades no el ressaltem prou, és que té un toc molt actual, que són els fake news, no? Això de mentir, que avui dia es porta moltíssim, sobretot a través de les tecnologies noves, que és que Herodes els diu, vull anar a adorar el nen Jesús, jo sóc molt bona persona, us estimo, també vull ser com vosaltres, però la seva intenció és matar-lo, que ho trobarem al cap de 3 dies amb els innocents, no? Per tant, pensem moltes vegades que el que diu la gent al tanto vegades amaguen crueldat, segons com, totalment. Vull dir que és una fase evangèlica de fa 2000 anys, però que la pots aplicar avui dia perfectament en moltes coses. Vull dir que ja, aquest evangeli és molt complet, també. També crida l'atenció que l'evangelista típic de la infància de Jesús és Lluc, no? En canvi, aquest evangeli és de Mateu, és la seva aportació a la infància de Jesús de Mateu, no?
Josep.
Sí, sentir-nos, jo diria, una mica seguint el pensament que he fet abans del fet de saber descobrir a Jesús la nostra vida, que l'itinerari d'aquests reis també és un camí que representa la nostra vida, la recerca de Jesús, també hi hauria el fet de l'acompanyament, no? No va un rei sol amb tot el seu que seguís, hi van 3 reis, o un rei, em sembla que no tampoc especifica que siguin 3, sinó que hi van, vingueren d'Orient uns mags, fins i tot no diu que siguin reis, però van acompanyats, viu una comunitat, perquè sol és difícil de trobar el pessebre, necessites l'ajuda, fins i tot d'anar a buscar, el que dius tu, no, a buscar Herodes, que potser fins i tot ja sabien i tenien antecedents de qui era, però tot i així s'atreveixen a anar amb ell i qüestionar-li, no? Escolta'm, hi ha un rei dels jueus, hi ha un fill que havia de venir, hi ha un Isaías, un profeta que ho predeia que havia de venir aquest rei, no? I evidentment posen en jaque a Herodes, no? El descol·loquen, però ells no deixen d'anar junts fent aquest camí. També com a cristians, com a comunitat, davant de l'acompanyament d'un director espiritual, davant d'una comunitat, davant l'amistat d'algun capellà, potser, davant d'algun amic que sàpiga donar-nos bons consells, com a cristians no hem de caminar sols. Sols no trobarem mai, ens perdrem sempre. Sempre necessitem aquest acompanyament. I també nosaltres hem de ser acompanyants, viure també en aquest acompanyament cap al pessebre. També hem de saber portar i ser suport per a altres perquè també puguin trobar l'infant Jesús. Penso que tots els altres pensaments bonics d'aquest text d'avui. Ser missatgers d'aquesta alegria.
Joan?
Sí, bueno, és el que hem comentat abans, aquesta, que en primer lloc és un evangeli molt, molt descriptiu, molt com un conte, quasi bé, però que a més, vull dir, té uns missatges molt potents i molt interessants, això que dèiem abans, de l'intent d'enganyar, que ho fa des dels reis, també pensem una cosa, que els reis no en tenen prou amb una senyal del cel, que és l'estrella que els guia. Ho han d'anar a preguntar, a veure, on fes aquest nen? Jo, cony, si heu seguit des d'Orient fins aquí, seguint una estrella, ja quasi bé us podríeu esperar. I quan els ha dit a les rodes on és, tornen a trobar l'estrella. Potser és que aquests dubtes de fe que tens en un moment que perds l'estrella, i llavors, la que et reafirmes, torna a sortir l'estrella. Aquesta imatge és més... Perquè s'ha parlat molt a nivell astronòmic i han fet càlculs a veure quina és l'estel de Nadal i tot això. L'estrella és la fe. La fe, l'esperança de trobar el Messies en aquest cas. Per tant, aquesta fe et pot guiar molt, però si un moment la perds, fins que quan la recuperes tornes a tenir una gran alegria, que és el que et porta a trobar a Jesús. No?
Aquesta alegria, jo la veig molt, i permeteu-me una anècdota familiar, doncs que un dels meus nets, el que ve d'Alemanya, tinc un fill vivint a Alemanya, té tres canalles, doncs el Jacob, un dels meus nets, i a casa sempre preparem amb la Conxita, preparem un pessebre bonic, que el tenim al menjador, diguéssim que és amb figures maques i tal. Després tenim un pessebre fet perquè els nanos ens el toquin, perquè els nets el remenin. I em fa gràcia que el Jacob, aquest noi que els nanos que en venen d'Alemanya dels nets, aquest li agrada molt, l'any passat ja m'ho va fer, agafar totes les figures i posar-les a dintre la cova. És a dir, la cova sembla allò l'entrada del Corte Inglés. És a dir, una gentada impressionant. I penso que ell ha sabut, d'alguna manera, o inconscient o conscientment, té aquest missatge en si de pensar, és a la cova on han de ser. És a la cova on troben l'alegria. És a la cova on tots s'ajunten i fan festa. I és veritat, a sentir-se a prop de Jesús és el que ens porta alegria, és el que ens dona consol, és el que ens dona... I és maco com un nano innocent que amb prou feines entén tot aquell percal, doncs sàpiga agafar tots els pastors i les ovelles i tots els posa dins del pessebre.
Molt bé, doncs, si us sembla, ho deixem aquí, perquè aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Joan Pous, gràcies.
A vosaltres.
També gràcies a tu, mossèn Josep Montoya.
Fins la propera, Maria.
I dir-los que també donem gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa. El tècnic de control ha estat l'Àlex Alcina avui, la locució de la lectura l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. Ja saben que si ho desitgen ens retrobem amb vostès aquest diumenge, que celebrarem la festa del baptisme del Senyor, i aquí a la taula de l'Evangeli comentarem les lectures. També moltes gràcies pels seus missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Que acabin de passar una bona jornada de Reis. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.